Doncs mira, 6 minuts i mig tenim ara, per sobre de la 1, dilluns 13 de maig del 2019, i el que fem ara és obrir aquesta Nacional 240, virtual, tot i que la real també existeix, té més problemes que nosaltres, i el que fem és connectar amb Cope Tarragona. Allí tenim a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Nosaltres és apretar un botó i ja està.
I ja està, és molt fàcil i molt segur, a més, no?
I molt segur, molt mira, segur. Aquesta és la paraula, perquè al final, mira, una carretera, pues, que sigui còmoda, que puguis anar ràpid, etc. Però també vols arribar.
Sí. I per desgràcia, la N240 no és una carretera segura.
No,
i
és complicada.
Les xifres parlen, eh? No ho diem nosaltres.
No. I no sempre és problema de velocitat i no sempre és problema de despistes, eh? Que també n'hi ha, que també n'hi ha.
És que la carretera tot influeix, tampoc és adequada. La velocitat i, evidentment, les distraccions, aquest telèfon mòbil que sí. No sé per què, no sé què té la gent al cap quan condueix i fa servir el telèfon mòbil, però velocitat i distraccions són, evidentment, causants de molts accidents, però també l'estat de la carretera hi té a veure, i precisament la N240 no sortiria als rànquings de carreteres en millor estat del nostre país.
Bueno, de fet, no surt, eh? Escolta, Mònica, canviant de tema,
sí.
Tu, igual que jo, o sigui, tu, vosaltres a Tarragona, igual que nosaltres a Lleida, esteu amb campanya electoral des del passat divendres.
Bueno, des del passat divendres.
Sí, oficialment.
Oficialment.
Oficialment des del passat divendres. Saps què passa? Que a Lleida hi ha hagut la festa major de la ciutat aquest cap de setmana, i com ha quedat una mica difuminat fins avui, que avui sí, ja anem en sèrio, no?
Sí, la veritat és que heu estat de festes de maig. És cert que és una campanya que està sent una mica estranya per diferents motius, no? Diferents coses que han passat. Però tu què vols dir? Que a Lleida la festa major ha tapat una mica la campanya?
Una mica, afortunadament.
Us han deixat respirar?
Dic afortunadament perquè com que portem en campanya fa mesos i mesos, doncs ara no venia de 3 dies. Hi ha hagut actes, eh? Però ha quedat una mica empenyat tot.
També és normal que passi, no? Suposo, al final es prioritzen certes coses i ara intensificaran en els dies que queden, que poden passar moltes coses en els dies que queden de campanya encara.
Saps que hi ha algun municipi que fan una campanya electoral singular?
Sí, més d'un. És que, de fet, d'això volíem parlar avui, no? De municipis on, per exemple, només es presenti una llista, on en teoria qui l'encapçala serà alcalde o alcaldessa. Mira, les comarques de Tarragona en tenim 32 de municipis en aquesta situació.
A Lleida crec que 17, 15 o 17, ara no recordo exactament.
Doncs mira, de les 184 alcaldies que hi ha en joc, 32 ja saben qui serà alcalde o alcaldessa a les comarques de Tarragona. Avui parlarem amb una d'aquestes alcaldesses.
També m'han explicat municipis que són 8 o 10 habitants i es presenten 4 candidatures.
Sí, és veritat.
Vull dir que també, déu-n'hi-do. Les xifres són una manera de parlar.
Ara en parlem perquè jo tinc molts dubtes. Vull saber com es fa campanya electoral, no se'n
fa,
com funciona tot plegat en municipis on passa això. I avui tenim, a més, dues alcaldesses.
Dues alcaldesses, bueno, que ho seran.
Ho són i ho seran, en aquest cas, repetiran, no? Si no passa res, ara us presento a l'alcaldessa que tenim aquí de comarques de Tarragona. Ens aturem per la publicitat, què? Un parell de minuts?
Doncs jo crec que 2 minuts. Deixa'm-ho mal comptar.
Vinga.
Fins ara.
Las 10 de la mañana en Herrera en Cope son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en Cope, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hasta el 19 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tienes descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos y envío gratis en toda la web desde 50 euros de compra.
Aprovecha la semana de Internet
en la web del Corte Inglés.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Doncs a la 1:13, Mònica,
sí.
Va, que tinc ganes.
Tens ganes, avui, de parlar d'això. Sí. De conèixer aquestes històries, eh?
Sí, doncs aquestes historietes singulars m'agraden.
Com us deia en començar, estem en campanya, evidentment, a la demarcació de Tarragona estan en joc 184 alcaldies i hi ha 32 municipis que ja saben una mica com acabarà, o sigui, no hi haurà aquella intensitat de la nit electoral, no?
Ho saben bastant com acabarà, sí.
Us vull presentar a l'actual alcaldessa de Vinebre, també és presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, la Gemma Karim, la tenim a l'altra banda del telèfon. Gemma, molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Merci
bon dia,
per Gemma. Atendre'ns. A més, li agraïm especialment a la Gemma que ens atengui, no ha pogut venir perquè heu estat de festes aquest cap de setmana també a Vinebre, no? I suposo que agenda complicada.
Cap de setmana de festa i avui en una mica de ressaca de veu i tot això, però molt bé.
Sense veu per la campanya electoral, Gemma. Mare meva, com ho farem això? Com ho farem? Qui tens a Lleida?
Esperem recordar.
Doncs mira, a Lleida ens acompanya la Montse Ruiz, que es presenta a Puiggròs per Junts per Catalunya. Puiggròs. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, molt bona tarda.
La Montse no és l'actual alcaldessa i es presenta com a única candidata en aquest municipi. Per tant, doncs, ja ho té fet, això, quasi bé.
Clar. Quasi. S'ha de treballar una mica.
D'entrada, us presentem. Montse, Gemma, no sé si us coneixeu per casualitat.
No, encara no.
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 Doncs mira, potser us podem passar després el contacte, Montse, i li pots preguntar, perquè la Gemma... Gemma, quants anys portes com a alcaldessa, si no ho tinc malament? Són uns quants, no? 2007?
Sí, 12 anys. Són 3 legislatures.
12 anys, sí, per tant, experiència. Tu vas pensar, en aquest cas, en aquestes eleccions del proper dia 26, et vas pensar si continuar o no, o tenies molt clar que et volies continuar?
No, ho tenia clar, no ho he tingut cap vegada, eh? Jo sempre m'he presentat per aquella legislatura i, bueno, han anat passant coses diverses i mira, però no, aquest any encara va ser més difícil pensar-ho perquè, vull dir... Ja tenia clar que volia plegar, el que passa que tenim un projecte a mitges i tot l'equip pràcticament volia repetir i doncs hem pensat que pel poble, i som una llista molt transversal que representem a totes les posicions polítiques pràcticament, doncs hi hem pensat doncs, que podíem acabar de fer una bona feina.
Gemma, les altres vegades t'havies presentat també com a única llista o no?
No, la primera vegada que em vaig presentar, me vaig presentar en una posició de sortida més aviat que no era avantatjosa, però vam guanyar les eleccions aquella vegada. Sí, va ser molt just, però vam guanyar, i a partir de llavors les altres dues sí, havia sigut llista única.
Us presenteu, perdona Ricard, es presenta aquest cos en aquest cas amb una formació que és acord municipal, com ens deies, molt transversal. Sou 7 regidors i regidores, de fet sou 5 dones i 2 homes, eh?
Un
ajuntament amb majoria de dones al capdavant.
Sí. La veritat és que sí, aquí a Vinebre el protagonisme i la implicació de les dones és molt important. I, bueno, ens funciona bé.
Ricardelles.
Montse, la futura alcaldessa de Puiggròs, un municipi a Lleida. Però tu, Montse, no ets ara l'alcaldessa.
No, és el Jordi Capdevila.
I però tu estàs vinculada a l'equip de govern o d'alguna manera?
Som col·laboradors del poble amb totes les activitats que es fan i a tot el que podem ajudar i anem.
Escolta, i aquest pas endavant d'encapçalar la llista de les properes eleccions, com va anar?
Bé, doncs ens vam enterar que de l'Ajuntament actual només en quedaven dos regidors i llavors ens vam començar a rumiar i amb uns quants companys d'una edat així similar doncs vam dir, bueno, tirem un davant i a veure què sortirà. Llavors afegim els dos companys que encara queden, que també ens donaran experiència i ens donaran coneixements que nosaltres encara no tenim. I bé, un altre company que ve a la llista amb nosaltres ja ha estat 12 anys, 10 anys a l'Ajuntament, i jo hi vaig estar 4 com a regidora.
Ja tu ja havies estat a l'Ajuntament?
2007-2011, com a regidora només.
Bueno, per tant, ja saps de què va una mica.
Una miqueta.
Quants regidors es trien a Puiggròs?
7, també.
7 regidors, també.
Clar, és que jo estic aquí, ha dit una cosa la Montse, de dir, vèiem que la persona que estava fins al capdavant no repetia i gent del poble, que en aquell moment no estàveu vinculats a la política, vau dir, vinga, doncs ens hi hem de posar, no? Falta compromís per part de la ciutadania, creieu? Montse, començo per tu, per exemple.
No, no? Veure, la gent del poble està content amb l'alcalde actual i també està content que tinguin una futura alcaldessa. I bé, tots els a Puiggròs tothom col·labora, tothom ajuda, totes les activitats. Si l'Ajuntament o l'alcalde ens demanen, altres, de la reunió, de pressa. És a dir, no tinc cap
problema. Però crec que la Mònica et vol preguntar, o sigui, et pregunta si costa que algú faci el pas... Perquè, clar
fer el pas,
ajudar tots ho fem, però, clar, sí. No volem estar al capdavant.
Clar.
Home, jo una setmana o dos abans de firmar, pel que van firmar, vaig dir jo, no continuo. Va fer una mica de fresa i de por, però vam dir, vinga, va, fem-ho.
Clar.
I així ja tirem endavant el que puguem.
Algun xantatge emocional que han fet o no?
Els companys, que em farien costat.
Gemma, en el teu cas també, o sigui, costa una mica que la gent s'impliqui. En el cas de Vinebre sou 400 i escaig habitants.
No, nosaltres el que hem aconseguit en aquests últims anys és fer molta musculatura social i aleshores tenim una societat molt, molt forta i molt col·laborativa. I tenim associacions de tota classe i maneres. El primer que vam fer és regular tots els espais, diguéssim, en associatius, no? Tenim fins i tot associació d'homes, no? Associació d'homes, de dones, de joves, de tot, no? Uh-huh. I aleshores els tenim també com a... que col·laboren moltíssim, com deia també la Montse, col·laboren, o sigui, si l'Ajuntament davant d'una festa, davant d'un esdeveniment, els cridem a tots els presidents i diem, bueno, a veure com ho muntem, a veure com ho fem, i també si és moment d'organitzar alguna consulta o alguna cosa, també treballem amb ells. I aleshores això fa que estiguem, ens tinguem, haguem generat una confiança entre tots. I també, com deia la meva companya, pues és això, que si ja els hi està bé l'Ajuntament, que els ajuntaments, en principi els pobles petits, el que volen veure la gent és que estiguis per ells i que recullis les seves necessitats i que mitjançant l'Ajuntament les canalitzem i les puguem dur a terme o que fem el que puguem, no?
Clar.
Aleshores, pues és així, com deia ella també.
Feu campanya? Gemma, tu fas campanya aquests dies o no?
És a dir, la nit de dijous a divendres, allò a les 12 de la nit, vau fer l'acte inicial de campanya, allò que es fa a mitjanit?
No, nosaltres és que no l'hem fet ni quan érem... No, però jo m'ho prenc molt seriosament i penso que els regidors nostres també... O sigui, sí que les fem a través de les xarxes socials, la campanya, però nosaltres sempre diem que la campanya s'ha de fer, en aquest cas nostre, tots els 365 dies de l'any. Aleshores, és això, no? Perquè, per exemple, nosaltres aquesta setmana hem tingut una activitat. Hem estat, com sempre, treballant, perquè els pobles petits el que fem és treballar, no? Molt al dia a dia i a tot, ens veuen molt, no? I aquest any, doncs igual, al cap de davant, imagina't, si no ens haguéssim vist durant aquests 4 anys, no ens haguéssim vist donant, i que haguéssim estat en plena campanya i fent veure que fèiem coses, doncs, que es queden molt bé.
Clar.
Però nosaltres farem...
Ara, escoltant a la Gemma, m'ha vingut al cap. Jo, quan estudiava a la universitat, llavors, ara ho fan diferent, però llavors era un examen final i prou. I els professors, els que et volien ajudar, et deien, mira, tu vés estudiant cada dia, perquè si no arribaràs al final i no val allò de dues setmanes, dia i nit, un estudi intensiu. Doncs m'ha vingut a la ment més o menys això.
L'avaluació continuada.
Però és que al final funcionava això. O sigui, jo alguna vegada, i ho he de dir així, alguna assignatura, bueno, tranquil, la setmana abans ja estudiarem, i no funciona, i en canvi la que vas treballant cada dia, doncs acaba funcionant.
És molt important que vagi a treballar.
És que és això, clar. I no, tu no pots, en un municipi petit, no te pots presentar i dir és que sóc així, sóc això. És que es coneixen quasi més la gent
clar,
que nosaltres
clar.
Mateixos.
Montse, això de que us coneixeu... Clar, Montse, això de que us coneixeu tots, és un avantatge o és un inconvenient?
Bé, un avantatge perquè t'ajuden i un inconvenient perquè has de quedar molt bé i ho has de fer molt bé, perquè no es queixin.
Escolta, hi ha moltes peticions així personals. Escolta, m'has de canviar aquell carrer, vull una farola aquí.
No, no, no. Alguna persona ha demanat, ves que aquesta paret d'aquest racó està una mica bruta, que potser l'arregléssim. Vam dir, bé, quan arribem a veure l'Ajuntament, doncs ja farem pressupostos i mirarem a veure si ho podem fer.
Escolta, de manera breu, perquè ara no estem en campanya i vosaltres... O sigui, estem en campanya...
A veure, sí, tècnicament sí, Ricard,
sí, estem en campanya. Per això dic. Dieu-me cadascú, Montse i Gemma, quin és el vostre gran projecte per aquests propers 4 anys? És a dir, si és que n'hi ha un. Montse, per exemple.
Bé, nosaltres... En una reunió que vam fer últimament a l'Ajuntament ens van confirmar que la Diputació ens havia donat uns diners per poder rehabilitar el castell. Tenim un castell que era molt xulo, però s'ha anat derruint i s'ha anat fent malbé parets i demés, i llavors nosaltres intentarem continuar aquest projecte que ja van encapçalar l'actual Ajuntament, intentarem fer-lo possible, si no en 4, en 8, amb el que puguem allargar d'anys i que quedi bé, i després hi ha diferents coses, com per exemple que hi ha 4... llocs al poble que no han d'estar sempre oberts i a la disposició de tothom, que una és l'escola, l'església, la botiga i el bar casal. Llavors això en principi funciona i també ho mantindrem entre d'altres coses que tenim endavant, però intentarem arrastrar i arroplegar tots els projectes que tenien fets fins ara i poder-los continuar, perquè així és com s'ha de fer.
Gemma,
això,
i a Vinebre.
Això Puiggròs, i a Vinebre, sí.
Doncs nosaltres portem legislatures passades que han fet molta tasca en consolidació de patrimoni i som un referent a nivell cultural a el que són les Terres de l'Ebre, no? Tant en coses de forma com de fons, no? Tenim un premi de narrativa que és el més antic i hem consolidat un palau renaixentista i, com us deia, socialment hem treballat molt també a través de l'escola, a través de la llar d'infants, per a poder generar tota aquesta fortalesa. I ara, aquesta legislatura que començarà, emprenem un nou projecte que és innovador. L'Ajuntament estem ara ja a punt d'adquirir el que esperàvem ja que entrés el nou Ajuntament per si doncs no érem nosaltres, perquè això, clar, no ho saps mai, no? I és un nou projecte que adquiríem una zona molt important del poble, que eren uns terrenys particulars, i ara passaran a disposició de l'Ajuntament per compra, i aquí volem fer pues, un centre d'innovació i ser referents ara ja en més coses que no pas només el que veníem fent, que mantindrem fent, que eren els recursos turístics i patrimonials del poble.
Projectes, evidentment, a 4 anys més vista, suposo que evidentment 4 anys de vegades per veure alguns resultats en certes coses és poc temps, i em deia, no, nosaltres no fem campanya perquè la fem tot l'any, la feina del dia a dia, no? Parlaves, Ricard, d'aquesta avaluació continuada. Mira, jo he entrat al web de Vinebre, a vinebre.cat, i tens l'opció de demanar cita amb algun dels regidors o regidores. No sé si això ho fan gaire, Gemma, o és més fàcil agafar-te pel carrer i dir-te alcaldessa.
No, ho fan igual al carrer i això és evident, no? Perquè som dilatants. El que passa que sí que la gent té un hàbit ja que també els hem ajudat a adquirir, a que les coses s'han de parlar aquí a l'Ajuntament, no? Perquè no és la mateixa conversa que podem portar al bar que la que portem aquí, ni el comportament nostre tampoc és el mateix. I aleshores sí que quan la gent s'acostuma a demanar hora i a vindre segons els horaris que té el regidor o l'alcaldessa, doncs se'ls dona hora des de les oficines perquè hi ha temes que no es poden tractar pel carrer, o no s'han de tractar. I els regidors nous que entren, i tots nosaltres sempre diem que, perquè tots som gent que fem conversa al bar, això és normal, però que hi ha temes que per respecte als uns a nosaltres s'han de tractar aquí, a l'Ajuntament.
Montse, en el teu cas, per exemple, has dit que tampoc feies campanya com a tal, no? Com ens ha dit la Gemma, en el teu cas també et va parant la gent per Puiggròs i diu, escolta, això ho haurem de mirar si, no? quan hagin passat les eleccions.
Hi ha moments que sí que et diuen, mira, fa falta això, fa falta allò, i dius, val, quan siguem a l'Ajuntament ja ens ho apuntarem ara perquè ponen tant a la memòria. I bé, nosaltres campanya no en farem, però quan tinguem els díptics del poble i tinguem les paperetes i tot, els hi portarem en mà perquè tothom tingui facilitat i anirem a dir, hola, som aquí, i si voleu baixar, quants més voteu millor, perquè clar...
Anava a dir, és un repte, això, no, la participació?
Eh?
Sí, és un repte, perquè a les estatals...
Van dir, perquè la gent pot pensar, bueno, com que només n'hi ha un, només que es voti ells, ja està, no?
Sí, però cal entendre que la Diputació i el Consell Comarcal depèn dels vots, i quants més vots d'un partit, llavors ja tenim diputació i podem tindre Consell Comarcal.
Importantíssim. Mira, la Gemma també deia, això és importantíssim, tu que a més ets actualment presidenta del Consell Comarcal.
Sí, però bueno, a banda d'això, jo penso que igual com diuen que l'aplaudiment és el pa de l'artista, diguéssim, és el que li dona força. Jo la tercera legislatura, nosaltres la legislatura passada, que vinguessin a votar més del 70% de la població, caram, i que d'aquest 70% el 92% del vot fos a favor, vull dir, això te dona molta força i t'anima en això, no a continuar, perquè imagina't que et presentis, perquè l'esforç que fem els alcaldes i regidors dels ajuntaments petits pues també és molt important, perquè igual tenim una piscina, tenim una escola, tenim un menjador escolar, vull dir, i has de llogar una orquestra i toca igual per dos que per 22, vull dir, és que vull dir, és molt esforç, sí, no, que hem de fer.
I home, si ho hem dit moltes vegades, passa, que els polítics si el de veritat estan als municipis petits.
Clar. Sí, la feina aquesta del dia a dia, perquè a més en la majoria de municipis petits es compagina amb una altra feina, o sigui, no és, no? No sou només alcaldesses en aquest cas, no?
No.
Escolta, hem d'acabar ja, Ricard, que ens queda un minut, però suposo que esteu les dues encantades de que així us lliureu de la pregunta dels pactes postelectorals. Sí. Aquesta us en lliureu.
A veure, un descans.
No, perquè... Jo penso, sí, que avui en dia, a més, jo a vegades quan m'ho pregunten ho diem, aquí venen els pactes els han fet abans, també, perquè no hi ha ningú que militi en cap partit, primera i principal, no militem ningú en cap partit i som votants tots de diferents, bueno, de diferents, no tots som independentistes, està clar, però vull dir, tenim pues, gent més simpatitzant de Junts per... gent més simpatitzant d'Esquerra i de la CUP.
Clar, és el que tu deies, no? Un acord molt transversal per pensant en Vinebre,
sí,
bàsicament,
nosaltres,
no més enllà.
No som amics ni res, som gent de diferents edats i no compartim res més que l'Ajuntament.
Molt bé.
Clar, com veieu,
doncs ja,
suposo
és molt, aquests... ja és molt, compartir l'Ajuntament.
Clar, que si dic, com veieu, sí, aquests debats i les primeres espases a la tele, dius, bueno, això és una altra política, això és una altra història. El nostre dia a dia és ben diferent.
I tant.
Escolta, que hem estat avui ben acompanyats a Lleida amb la Montse Ruiz, es presenta per Junts per Catalunya Puiggròs i serà, si tot va com ha d'anar, la propera alcaldessa Puiggròs. Gràcies, Montse. La primera alcaldessa
Puiggròs. La primera, més. Oh, que bé. Gràcies, Montse, i gràcies a la Gemma Karim, alcaldessa actual de Vinebre i futura alcaldessa també de Vinebre. Gràcies, Gemma, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Doncs
Ricard,
ho deixem aquí.
Dos quarts, que vagi bé.
Que maco, eh?
Doncs com són dos quarts, fem una petita aturada de 3 minuts per la publicitat, menys de 3 minuts, i de seguida continuem, que hem d'anar de vins.
Síguenos en Twitter, en @cope, i en facebook.com/cope.
Una mujer entregada a vivir la santidad a través de su trabajo y con una alegría contagiosa, capaz de hacer frente a cualquier dificultad. Desde Madrid, Beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Vuelve la financiación 0-0 para tus compras con tarjeta El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación desde 9 hasta 12 meses.
Y con nuestra carta de compra recoge y financia todo en un solo lugar. Financiación 0-0 del 9 al 15 de mayo en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no, lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ya escucho otra vez ese ruidito de las olas rompiendo en la orilla. ¿Qué será lo siguiente? ¿Ver un precioso atardecer?
No sabrás de qué quejarte, porque reservar los mejores hoteles de playa con Halcón Viajes y Viajes Ecuador solo tiene ventajas. Viaja a las costas con un 7% de descuento. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vinga, és hora d'anar de vins al programa. Com fem cada dilluns, seguim la recomanació de l'expert. Avui escoltem el que ens deia l'expert, en aquest cas. Ens ho deia fa pocs dies al programa l'Imma del celler de la Pansa. El seu celler recomanat era aquest. Escoltin.
Doncs mira, jo et recomanaria un company de pis. En aquest sentit, em refereixo a Costador, el cap del projecte és en Joan Franquet. Ell està també al Viver de Celleristes. També fa coses molt especials, petites produccions de varietats que mai hem provat com a monovarietals. Crec que és molt interessant també conèixer-lo i dedica cos i ànima, com tots aquests que se'ns ha anat una mica a l'olla. I bé, és la recomanació que m'agradaria fer-te.
Doncs aquesta és la recomanació que nosaltres entomem. Encantades. Anem cap a Barberà de la Conca per descobrir aquest celler Costador. Tinc aquí a l'estudi el Joan Franquet. Joan, moltíssimes gràcies. Benvingut.
Bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí, perquè a més sé que t'enganxo entre viatges, o sigui que t'agraeixo que hagis tret l'estona per fer aquest foradet a l'agenda. Ens deia la Imma, un celler molt interessant, que fa coses diferents, no? És una mica l'esperit del celler, del projecte, Joan?
Bueno, l'esperit del projecte va començar l'any 2014, el qual era fer petites vinificacions de varietats majoritàriament autòctones, sí. I moltes d'elles amb algunes amb extinció, poques produccions a nivell de Catalunya, i amb vinyes, diguéssim, com una mica perdudes, recuperant i buscant vinyes que pues, la majoria anaven a parar a cooperatives barrejades amb altres varietats, sense pues, tindre l'autenticitat de la varietat. I una mica el projecte comença així, buscant varietats com el sumoll blanc, el sumoll negre, que s'estan cada cop vinificant més, però bueno, el sumoll blanc hi ha molt pocs cellers.
És poc habitual, no?
Molt poc habitual.
Uh-huh. O sigui que has fet una mica d'arqueologia, també, no?
Sí, recerca i arqueologia, durant molt de temps buscant, voltant amb el cotxe, parlant amb pagesos i gent, fins trobar aquelles varietats que no saps mai el que estàs buscant.
Clar. Clar, clar, que de vegades et sorprèn, no? No tens molt clar. És, la veritat és que aquesta part de la feina, tot i que dura, suposo que també va ser molt maca, no? La que t'anar descobrint, anar estirant del fil.
Sí, és molt maca. Segueixo amb ella, que quan puc agafo el cotxe i vaig voltant i busco vinyes velles i parlo amb gent, i a vegades pues, trobes varietats. Tu no, bueno, en el meu cas no he estat buscant una varietat en concret, sinó que quan trobes aquella dius una vinya vella que té una història i que no s'està vinificant, doncs tornem a el que era els nostres avantpassats i les varietats que no s'estaven... i que moltes d'elles fa poc no eren aprovades, les DOs, i actualment, pues, com el somoll blanc o el somoll negre, que tenim el somoll negre, que és el primer vi qualificat amb DO Conca de Barberà, que va ser el nostre pues, l'any 2017.
Mm-hmm. Escolta una cosa, tu et dedicaves al món del vi, Joan, o has fet, o et dedicaves a una altra cosa i de cop el vi es va creuar, diguéssim, el teu camí?
Jo m'he dedicat, m'havia dedicat tota la vida fins l'any 2008 al món de l'oli, perquè la meva família ve del Priorat, de la Bisbal de Falset i de Barcelona del Moral-Montsant, que allà tenim oliveres, i també teníem vinya, i sempre havia pensat a una part del meu cap de poder intentar retornar al món del vi, perquè el món de l'oli ja hi era, però bueno, no trobava mai el moment, i de cop i volta, per circumstàncies de la vida, pues això l'any 2014 va tornar.
O sigui que llavors és d'aquests casos que n'hem tingut més d'un aquí, no? En què tu fas un canvi de vida, fas una aposta allò, m'ho jugo, no? Todo al rojo, que s'acostuma a dir, i dius, vinga, doncs ara em poso amb això i m'hi dedico en cos i ànima, no? Com deies al principi. És el projecte que ocupa totes les hores del dia.
Sí, realment, al començament no era aquesta la idea. Si no vaig començar el 2014, jo tenia una altra feina, i a final del 2014 pensava en tornar a fer algun projecte en el qual a mi internament sempre havia estat creant producte i em faltava aquesta part creativa.
Sí.
I a final del 2014 la vaig començar per problemes... Tinc unes fractures per estrès en els calcanis, en els peus, que em deixen 10 mesos completament
parat.
I llavors, pues, bueno, quan haig de retornar a la meva vida, diguéssim, laboral,
activa,
perquè els metges em van deixar completament sense fer res, vaig decidir, i la meva dona pues, em va ajudar, a dir, és la teva il·lusió, pues, ho vaig deixar tot, i vaig començar a intentar pues, posar tot el meu temps, perquè és un projecte començat des de zero, desordenat al principi, però bueno, a poc a poc s'ha anat ordenant i bueno.
I déu-n'hi-do, no? Ara parlarem dels fruits que ha donat. La veritat és que és... t'admiro, perquè és una aposta valenta i també és una mica una lliçó que ens dona de, mira, doncs de vegades no, un moment complicat a la vida pot acabar en una cosa boníssima, no? I en un canvi de vegades... tenim por a fer com un reset, no? I jo crec que, mira, ets exemple de que no s'ha de tenir por, que a vegades els resets són molt bons, en aquest cas. Parlem una mica de... Ens has dit com vas començar, no? Aquesta feina d'arqueologia, d'anar tirant del fil. Quina és una mica la manera de treballar al celler costador? Perquè, si no corregeix-me si m'equivoco, però la idea és doncs, que la terra, el terroir és molt important, no? Els diferents terrenys i allò, tu intervenir el mínim que requereixi aquesta terra i aquesta vinya, no?
A veure, els principis es varen basar tot en fer acords amb pagesos i arrendaments. Llavors, vinya molt vella. O sigui, vinya és normalment de 80, 100, actualment 113, 114 anys.
Déu-n'hi-do.
I sempre vinya amb zones d'alçada. És a dir, actualment hi ha... diguéssim que més d'un 60% és terra en propietat, la resta és pràcticament tot arrendaments, i el que diem és mínima, o sigui, la vinya, mínima intervenció química, però personal n'hi ha d'haver, és a dir, pues deixem coberta vegetal, desfollem i despampolem
despampolar. Quina paraula més preciosa, Joan, despampolar.
Perquè és molt important, sobretot, per tindre sanitàriament bé una vinya, és la ventilació, perquè els tractaments que podem fer són preventius, bàsicament amb sofre, amb pols, i només coure si hi ha alguna malaltia com el mildiu l'oïdi, que puguin haver generat alguna cicatriu. Si no, bàsicament el tractament és aquest. Per tant, si hi ha ventilació, els fongs és molt més complicat que puguin treballar perquè necessiten humitat. Llavors, clar, intervenció, sí, però bàsicament és física humana i està molt a sobre el celler, és a dir, en anys difícils com l'any passat, que va haver humitat i molts problemes amb humidi i amb mildiu, era anar cada dia a la vinya, perquè si vas al cap de 5 dies i estàs tenint un problema, ja no arribes a temps, és tard.
És tard, exacte.
I llavors el celler, doncs jo dic que és mínima intervenció química, pràcticament zero, però màxima intervenció humana, que podria ser doncs, des d'una selecció a la vinya, dos seleccions al celler abans d'entrar a cinta i a cinta, perquè no entrem ni un sol gra de raïm que pugui estar tocat o podrit, perquè això, amb mínima intervenció i no química als vins, és un problema de,
clar, clar,
de gustos, de volàtil, de...
Això vol dir, Joan, que gra a gra, diguéssim, es mire, vull dir que la gent sigui conscient també d'aquesta feina, que de vegades quan demanem una ampolla de vi en un restaurant o quan la comprem, això no ho tenim en compte, en aquest cas, gra a gra, el superviseu, el supervises.
Sí, amb anyades molt bones, pot ser que amb una o dues persones a la cinta n'hi ha més que de sobres, però hi ha anyades difícils que a vegades a la cinta hi ha 7 o 8 persones.
Imagina't, vull dir que això jo crec que també ho hem de tenir en compte com a consumidors al final, no? Perquè aquestes coses jo crec que són importants. No ens donarà temps, per desgràcia, perquè a la ràdio, ja saps, Joan, el temps també és or, però quants vins fas en total amb aquesta marca, amb el Secomaceller Costador?
A veure, realment, o sigui, actualment, aproximadament fem unes 150 microvinificacions per separat. Treballem pràcticament més d'un 95% fermentat amb àmfores de fang i fem al voltant de més de 20 vins, que sempre cada any intento reduir algun, però com que fem tantes microvinificacions i cada any es fan proves, sempre acaba sortint un vi nou. Per tant, el portafoli de productes i vins
és molt ampli.
És molt ampli i pràcticament, bueno, tots els vins, excepte algun ancestral que fem, és tot monovarietals. No fem copatges.
Jo et demanaré una cosa molt complicada, i és que en triem, diguéssim, un de cada família. Un de rosat, un de negre i un de blanc, per fer com una mica un exemple. Jo sé que això és com demanar a un pare a quin fill estime més, ho sé. És una complicació que et poso, però si no, no. Vull tenir com un exemple de cada, però abans m'agradaria començar, perquè si t'afanegen a internet, per exemple, ara, i busquen celler Costador, veuran que hi ha uns dels vins que fas de cada una de les famílies, diguéssim, que és una ampolla molt especial, i m'agradaria que ens expliquessis per què aquestes ampolles són de fang, veritat, Joan?
Correcte.
Això no estem habituats.
És fang, que el que es fa és el passar pel forn, es posa una temperatura més alta, que el que s'aconsegueix és una vitrificació.
Sí.
És a dir, és en contacte amb fang, però a altes temperatures arriba a vitrificar i, per tant, és completament hermètic. Per tant, no hi ha intercanvi d'oxigen, que és una de les coses que busquem. I l'ampolla de fang, la raó és, en té tres o quatre. Una és que el fang ve de la terra,
sí.
El raïm ve de la vinya i de la terra, o sigui, tot procedeix al mateix lloc, es fermenta amb àmfores o tinajes,
sí.
Que es diu a la manxa, de fang, s'envelleix amb fang,
sí.
I l'envelliment i la botella és amb fang. O sigui, tot és el mateix material, però l'ampolla de fang el bo que té és estabilitat tèrmica, és a dir, un envelliment en el qual les pujades i baixades de temperatura no li afecta tant, és a dir, triga molt
sí.
Menys. La llum no entra dintre l'ampolla, que amb el vidre sí, i amb vins sense intervenció química, la llum ens oxida i els raigs ultraviolats també ens fan malbé el vi, i al posar cera fem un recipient completament hermètic per fer un envelliment i buscar el gran enemic que tenim, treure'l, que és l'oxigen.
Clar. Mira que interessant, perquè mira que portem mesos fent aquest programa, Joan, i havíem parlat en diverses ocasions amb cellers que sí que feien doncs, aquesta fermentació en àmfores, no? Que és una cosa que jo crec que cada vegada més cellers doncs, estan provant i experimentant, però no havíem arribat a tenir cap celler que l'ampolla fos també de fang. Aprofito per dir que, a més, a banda de tot això que ens has explicat, visualment és una meravella, l'ampolla. O sigui, l'ampolla en si ja és un regal fantàstic, eh? A sobre, a dins, hi ha un vi fantàstic, també. Però l'ampolla, suposo que tampoc ha estat fàcil el procés d'aconseguir aquesta ampolla ideal, no?
Sí, perquè aquesta ampolla realment són ampolles que s'estaven fent servir fins fa poc, bàsicament per treballar amb cerveses,
sí.
A la zona de Bèlgica, Alemanya, o el mateix elaborador és el que fa totes les mostasses de Dijon. Llavors, són productes molt específics i, bueno, i cada cop hi ha més gent que l'està fent servir per vi i per altres productes alimentaris, com antigament es feia.
Sí, sí, sí. Doncs molt interessant. Ara sí que ha arribat el moment. M'has de triar, has de triar. Si jo, per exemple, no he tastat cap vi del celler Costador, n'hi ha algun pel que em recomanaries començar, Joan?
A veure, faré una recomanació. El que passa és que és un vi, diguéssim, apte per la gent que li agrada trobar vins molt diferents. Mhm. Que seria el Metamòrfica, sí. Somoll Blanc Brisat.
Molt bé.
Que és un vi fermentat unes 12 setmanes amb la brisa, que la brisa és la pell, el granet del raïm i la rapa.
Sí.
Tot junt, és a dir, li dona un color, és a dir, és un vi que en el món internacional es coneix com Orange Wines,
sí.
Però que, bueno, que no és res nou, sinó que tornem a la zona de Priorat, a la Terra Alta, la conca s'havien fermentat els vins, quan s'arribava a casa es tirava els trulls o els cups tot junt i es fermentava, sí. Tal qual, pues seria tornar a fer el que es feia als nostres avis antigament. No és res més que això, fermentar el vi, amb els seus propis llevats, amb el gra de raïm sencer, amb el gòtim sencer, i res més. Llavors, envelleix amb àmfores i l'embotellem amb ampolla de ceràmica, i és un vi bastant... amb molta personalitat, i, bueno, i té un toc de taní, però el taní no ve pas de cap bota, sinó ve de la pròpia rapa del vi. Llavors, aquest vi, cal dir-ho que l'any passat pues, va ser, juntament amb un altre, el millor vi blanc
de
la guia,
no?
De vins de Catalunya 2019.
I tant.
Llavors, és un vi a recomanar, però per la gent que vol vins amb molt de caràcter.
Exacte. Ah, doncs mira, me l'apunto, eh? Metamòrfica, Somoll Blanc Brisat. Prenguin nota, també, d'aquest. Molt bé, doncs a la família dels blancs ja en tenim un per on començar. Seguim, què? Rosat, negre, què em recomanes?
Bueno, podríem recomanar... És difícil amb els negres, però recomanaria un vi negre, que és d'una varietat també autòctona.
Sí.
Que és Metamòrfica, atrapat 100% àmfora. És un vi que actualment, l'anyada 2017, és la primera que vam fer, perquè vam fer només una sola àmfora de 3.500, perquè també hi ha àmfores velles de 200 anys. I aquí és un vi baramat a 15, 16 i 17 d'octubre del 2017, amb un 30% de gra sencer, i ha estat 2 mesos fermentant, més 2 mesos de maceració amb les pells, prensat, i 4 mesos més envellit amb àmfores de 3.500, un total de 8 mesos amb àmfora i després amb ampolla ceràmica. I és un vi que té un grau alcohòlic de 14 graus, sent un trapat és bastant atípic.
Sí.
És una vinya pròpia que tenim al terme municipal de Forès, entre 600 i 700 metres d'alçada, el qual tenim uns rendiments d'uns 2.000 quilos hectàrea, i és un gra molt, molt petit, és a dir, fa mig centímetre, i això ens dona una concentració i ens dona, però molta frescura perquè estem amb alçada. Uh-huh. Llavors, baramem tard, no perquè tingui vi amb sucre, sinó perquè busquem la maduresa polifenòlica de pells, rapa i granet de raïm perquè no es doni astringència ni verdós. I llavors crec que és un vi que jo crec que en un parell de mesos tornarem a tindre l'any de 2018.
Apuntin.
Però actualment està esgotat.
Clar, clar, clar. Ah, molt bé, doncs apuntin. És el Costador, Metamòrfica, Trepat. A més, el Trepat és molt ADN Conca, també,
Badalara,
no?
Sí,
per
sí.
Tant, jo crec que és important també ressaltar aquest. Però com deies al principi, només feu monovarietals, eh? En aquest cas, en negre també hi ha un sumoll, carinyena, no?
El sumoll seria recomanable. La carinyena 100% és l'únic vi que fem de la zona de la comarca del Priorat, que és d'on ve la meva família.
Sí.
I, bueno, tots d'ells són recomanables, però, bueno, he volgut
triar. Sí, s'ha de triar. T'he obligat a triar jo, que
consti. Tots els fills s'estimen per igual.
Exactament. Sí. I acabem amb un rosat, si et sembla? Com ho fem, això?
Sí,
com acabem?
Seria un rosat pel color, però no és un vi rosat.
Ah, m'agrada, Joan. A veure.
Llavors, aquí tenim... És un vi molt complex. Es diu Orange de Noir.
Sí.
Es diu Orange de Noir perquè l'any 2014, que vaig fer la primera anyada, vaig voler posar aquest nom perquè els vins orange o brisats venen de maceració de raïm blanc, i en aquest cas es fa amb raïm negre, que és portar a l'extrem la varietat del sumoll baramat fins al punt que ja no aguanta més el cep, i el collim, fem una premsada directa i agafa una mica de color i també li posem una mica de pell de sumoll, fermenta amb àmfores i abans d'acabar la fermentació és un vi que passa a bota de 225 litres de dos vins, perquè no fem mai servir, les poques botes que fem servir, no fem servir mai bota nova.
Molt bé.
Per no perdre l'ADN del raïm,
clar.
No donar gustos i aportacions externes, però amb la bota l'envelliment d'uns 9 mesos li dona una complexitat i llavors és un vi amb acidesa però amb molta complexitat, un pèl reductiu, perquè amb tots els vins els traiem reductivament sense oxigen perquè és una autoprotecció, i llavors un vi que és molt versàtil a l'hora de beure, que es pot beure sense menjar o es pot menjar maridant amb peix o amb carn, o amb formatges, o amb el que vulgui. Els vins rosats, en si, si són complexos, tenen molta versatilitat.
És veritat. Aquí som de la Lliga de Defensors i Defensores del Rosat. Hem de dir al programa, ens agrada molt tractar-los amb carinyo, perquè ara potser comença, no?, a ser més habitual trobar-los, però durant molts anys han estat com la germana lletja, no?, d'alguna manera. No, un rosat era com que no tenia valor, i ara, per sort, se li està donant el valor que mereix, no?, en molts llocs. Es fan grans rosats.
Sí. Mm-hmm.
Doncs aquest Orange de Noirs me l'apunto, Joan, aquest. Apuntàvem, ara parlàvem, vaig explicar una interioritat, perquè, mira, el dia que vaig trucar per convidar-te a venir, justament, et vaig agafar embotellant. Allò va ser, espera un moment, que m'agafes embotellant. En quin moment del procés esteu ara, al celler Costador?
Bueno, només hem embotellat un vi i, bueno, actualment hi ha vins que ja hem esgotat, però estem agafant una mica la dinàmica de si no hi ha vi, no hi ha vi, i pues, bueno, que el mercat, per molt que vulgui córrer, pues, s'ha d'esperar. Si el vi necessita temps, no surt al mercat. És difícil, perquè quan som cellers petits necessitem vendre.
I tant.
Perquè s'ha de tirar endavant, però el que no pot ser és que el mercat faci córrer més el vi del que el vi ha de ser.
Exactament.
Llavors, actualment estem esperant. Ja actualment l'últim viatge que faig és aquesta setmana, final de setmana i setmana pròxima, i hi ha llavors concentració només amb la vinya, perquè
sí.
Ara els ceps podem moltar a finals de març, però ja comencem a tindre el brot petit, és a 5 centímetres, és a dir, que en una o dues setmanes ja hem d'estar molt a sobre la vinya i començar ja a embotellar.
Perfecte. Molt bé, doncs escolta, parlàvem ara abans de començar amb el Joan i em deies que la major part de la vostra producció se'n va fora, s'exporta. Si algú té curiositat i vol tastar, per exemple, un d'aquests vins que ens ha recomanat, Celler Costador, tenim possibilitat comprant directament, venint-vos a veure?
Sí, o... ja fem visites, sí? L'únic que s'ha d'avisar amb temps.
Això sí, important.
Perquè bueno, ara els pròxims dos o tres mesos estem molt més al celler i a la vinya, per tant és més fàcil. Però amb temps, i llavors, doncs, bueno, venint al celler, es pot doncs, comprar, i llavors, si no, doncs, a Barcelona estem començant a cada cop a vendre més, i bueno, hi ha botigues, restaurants, i el distribuïdor que tenim, que és Barcelona Vinos, que ells també tenen web online.
Molt bé.
Per tant, també seria
una manera. Perfecte, doncs mira, jo m'apunto, ara parlem, ja m'apunto jo per venir un dia, perquè tinc curiositat, la veritat és que és un projecte interessantíssim, Joan, una aposta forta i diferent, eh? Per tant, escolta, l'enhorabona per la feina feta i el que ha de venir encara, que et seguirem la pista. Eh?
Vale.
No et deixo marxar sense que em recomanis un vi, a veure, quin em recomanes i per què?
Bueno, aniríem al... Bueno, el que hem dit, nosaltres treballem al celler Viveristes a Barberà de la Conca, que és un projecte... Pues, que ha donat molts fruits, i un d'ells pues, jo crec que seria important destacar, perquè són gent jove, perquè han nascut a la comarca, a la província de Tarragona, són gent amb molta empenta i que jo considero que ho estan fent molt bé i que són d'admirar, i pues, és el celler Succés Vinícola, que van néixer al celler de Viveristes i l'any 2016 es van posar en el seu propi celler, i bueno, ells s'estan basant molt en la veritat Trapat i crec que són gent jove i que són gent que s'haurien de tindre com a referència per veure com s'han de fer les coses i que començant des de zero i amb moltes ganes i esforç tothom pot tirar endavant.
Exacte. Doncs convidats queden, la nostra recomanació d'aquesta setmana, el celler Costador i aquests vins. Joan, un plaer, torna quan vulguis. Gràcies.
Moltes gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Menys de dos minuts i arribarem al punt de les dues. Ho fem amb dues notícies que acabem de saber. D'entrada, els bombers ens confirmen que han donat ja per controlat l'incendi forestal de Montferri a l'Alt Camp. L'han donat per controlat cap a 3:15. El foc va començar diumenge al vespre a la zona de la Cargola, cremat finalment poc més de 16 hectàrees. I ho acabem de saber també, el Tribunal Administratiu del Deporte ha ratificat la sanció al Reus Deportiu. 3 anys sense poder competir al futbol professional. I els ho avançàvem ja abans d'arribar a la una. Els 4 acusats del cas Tecnoparc de Reus han signat aquest dilluns l'acord de conformitat que els evita la presó. Els principals encausats per factures irregulars han arribat finalment a un acord amb la Fiscalia. Han admès la falsedat documental i la malversació de cabals públics. La condemna ha estat d'una pena d'un any, 4 mesos i 15 dies de presó i una multa de 810 euros cadascun. És l'acord al que han arribat per evitar el judici que s'havia de celebrar a l'Audiència de Tarragona. Tots ells s'enfrontaven a penes d'entre 4 i 6 anys de presó. Amb això arribem al punt de les dues. Es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar tota l'actualitat i la resta de programació que ja saben els acompanya totes les hores del dia. L'equip de COPE Tarragona torna puntual demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Que vagi molt bé.